Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, 12 i 20, ben puntuals com sempre. També comencem setmana, estem a dilluns, dia 9 d'abril del 2018, hores d'ara, amb 13 graus a la ciutat de Lleida. Una ciutat que ben d'hora al matí doncs ha amanegut amb sortir del sol, vull dir, amb boira avui. Ha marxat ràpidament, i la temperatura ha pujat, però després de les pluges del cap de setmana, sobretot les d'ahir diumenge, no les de dissabte, com es va dir, sinó que tot es va moure un pelet, doncs aquest matí hi havia aquesta evaporació que és la boira. Buscarem aquesta previsió meteorològica, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui estarà amb nosaltres, altra vegada, el Ramon Drudis, que sabeu que és un expert en l'astronomia, és un divulgador de la ciència astronòmica, i amb ell seguirem parlant de la figura del científic que ens va deixar fa poc i del que ha deixat i del que deixarà, perquè el que ha dit, el que ha fet, el que ha descobert, que no tot està acabat, doncs s'ha de seguir investigant, l'Steve Hawking. Farem una connexió avui, dilluns, amb la segona parada del Caragol Tour. Ja sabeu que és aquestes sortides que fan per promocionar l'aplec del Caragol de Lleida del mes de maig, doncs fan la parada habitual a Madrid, estan avui, i per tant connectarem amb el nostre enviat especial, que no se n'ha perdut ni una, que fa dues setmanes ho vam corroborar, amb el Cosme García, que està avui a Madrid amb aquesta caravana del Caragol Tour, i parlarem amb ell per veure què és el que estan proposant. I amb tot això, i el Joan Bellmunt, que ens durà una nova proposta dels nostres pobles, ens plantarem a la una. A partir de la una, la radiografia, tertúlia d'esports, on posem sobre la taula tot el que ha passat el cap de setmana. Motor, futbol, bàsquet, esports en general, tot el que ha passat el cap de setmana, doncs amb l'Albert Escuar i el Xavi Pérez en parlem a partir de la una. I a dos quarts de dues obrim la Nacional 240. Ja saps que els dilluns parlem d'un tema comú i ho fem des de Tarragona i des de Lleida per veure si hi ha diferències o no. Avui parlarem de que ja ha començat el període per presentar la declaració de la renda, i ho farem amb experts, perquè aquí, per molt que n'entenguis, com que cada any canvien coses i la veritat és que és més difícil del que sembla, convidarem avui a autònoms, a gestors, perquè ens expliquin quines són les novetats i les particularitats d'aquesta declaració de la renda de l'any 2017, que ha començat ara i que durarà fins al primer cap de setmana del mes de juny. 13 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel força ennuvolat avui a les comarques de Lleida, encara amb precipitacions que aquesta tarda han de ser més importants, localment fortes a les comarques del nord, principalment al Pirineu, on la cota de neu anirà baixant, arribarà als 1.000 metres. De fet, al Pirineu tindrem avisos aquesta tarda per nevades abundants d'uns 5 centímetres de gruix de moment. Les temperatures, però, pugen. Arribarem als 17 graus avui a Lleida o Balaguer, a 16 a la Seu d'Urgell, a Viella arribarem als 14 graus, a Tàrrega en tindrem 15. El vent, que bufa de l'oest, anirà girant a sud i serà més intens. Demà, la meitat nord de les comarques de Lleida, Pirineu, seguirà molt ennuvolat amb precipitacions que poden ser localment fortes, amb una cota de neu que tornarà a pujar de 1.000 a 1.500 metres, però durant tot el dia tindrem avisos activats a la zona per nevades abundants d'uns 15 centímetres de gruix. A la resta, conforme avancin les hores, també anirà creixent la nuvolositat i ja a la tarda s'esperen algunes precipitacions. Les temperatures mínimes no variaran, arribarem als 4 graus a Lleida i a Tàrrega, 3 a Balaguer i 1 grau a la Seu d'Urgell i a Viella. Demà la màxima baixarà una mica, tindrem algunes glaçades al Pirineu aquesta matinada, sobretot, i el vent continuarà bufant de sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite all right. I kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad, but I don't think
think they really understood when I said that I wanted to feel in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me. But now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids.
Ell és Lucas Graham, que de fet és una banda danesa, és una banda danesa que en la que el cantant hi posa nom i és la cara visible, eh? Lucas Graham és una banda de pop soul de Copenhagen, de Dinamarca. I realment s'han donat a conèixer, s'han popularitzat des de l'any 2015 amb aquest tema, Mama Said. És un tema que va ser gravat l'any 2012, eh? Que van tardar 3 anys a traure'l. El 2012 el va pensar, el van gravar, però no el van llançar. Va ser el 2015 que el van llançar. Yeah. 12:26 minuts, busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Un cap de setmana en el que s'ha baixat el teló a la majoria de les estacions hivernals, també doncs, amb aquests vols que aterraven a l'aeroport de Lleida Alguaire, tot i que l'avaria d'un avió a Manchester, que l'avió havia de venir aquí a buscar esquiadors, però es va averiar a Manchester, va obligar a traslladar 220 esquiadors britànics des d'Alguaire fins a l'aeroport de Girona, amb autocar. I d'allí agafar l'avió per anar cap a Manchester. 13 hores els hi va costar de retard. 13 hores. No sé si els sortia més a compte esperar-se aquí a Lleida que arreglessin l'avió de Manchester i pogués arribar per aquí. Perquè, clar, anar de Lleida a Girona doncs és una estona, eh? Entre que es va saber que no arribava l'avió, que els hi van posar l'autocar, que els van embarcar tots, que els van emportar fins a l'aeroport de Girona, van tornar a fer el check-in i tota la història, 13 hores de retard. Doncs van patir aquests esquiadors britànics. A Lleida Ciutat s'està realitzant unes obres a la Rambla d'Aragó per protegir el carril bici. Un carril bici que ja va néixer... Vaja, jo crec que a la taula de disseny ja se n'havien de donar compte que allò no funcionaria. Però va passar aquella fase, o sigui, la fase de sobre els planos, va passar a la segona fase, que és quan ja ho montes... El regidor de torn o el tècnic de torn que va allà mentre ho estan fent, ningú es va donar que era perillosíssim, que el carril bici de la Rambla d'Aragó de la ciutat de Lleida era simplement una taca de pintura pintada a terra, que no tenia cap mena de protecció ni amb els vianants ni amb els vehicles. I ara, doncs algú se'n va donar, ja fa temps que està fet aquest carril bici, i s'estan fent unes obres de millora. Amb dues fases. La primera ara, a la Rambla d'Aragó, i a l'estiu s'acabarà de fer la connexió per l'Avinguda de Catalunya per arribar ja a connectar el barri de Capon amb la plaça Ricard Viñes. Recordem que el pont de la universitat sí que ja es va acabar de fer les obres d'aquest nou carril bici que està doncs, sortint de Lleida en direcció Capon a la part dreta del pont. I a l'estiu es farà l'últim tram, tota l'Avinguda Catalunya. Com dèiem, les estacions d'esquí de Lleida han tancat la temporada aquest cap de setmana amb la previsió d'arribar als 1,3 milions de forfets venuts. Acabar una campanya que ha estat positiva per la quantitat i qualitat de la neu, però deslluïda, que això no ho podem controlar pel mal temps, que ha fet molts caps de setmana. El director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, afirma que la temporada 2017-2018 ha estat molt bona per la qualitat i quantitat de neu i que s'espera arribar, com dèiem, aquests 1,3 milions de forfets venuts.
Aquesta temporada 2017-18, que tot just avui acaba pel que fa a l'esquí alpí, podem qualificar-la de molt bona, tant en quant a la qualitat de neu que hem tingut al llarg de la temporada com la quantitat. I tot fa preveure que superarem la temporada de l'any 2016-17, la passada, que va ser la millor dels darrers 8 anys, i podem arribar a la xifra inicialment prevista de 1.300.000 forfets. Però, en definitiva, hem tingut una molt bona temporada, amb satisfacció total per part tant de les estacions d'esquí com del sector turístic del Pirineu de Lleida.
Arribem a 2:15, anem a comarques. La Diputació promociona el projecte Moturisme Ara Lleida al Saló Vive la Moto de Madrid, un certamen que reprèn després d'un parèntesi d'11 anys i que aplega més d'un centenar d'expositors i 500 marques. Torrelameu, Issa les banderes de Suïssa, Escòcia, Alemanya i Bèlgica. En senyal d'agraïment, el consistori celebra que en aquests països hi hagi una plena separació de poders. M'ha fet gràcia, dic, perquè suposo que no tots els ajuntaments disposen de totes les banderes del món. Per tant, les hauran hagut d'anar a comprar, fer-les fer o buscar-les o deixar-se-les d'algú. Perquè, clar, suposo, i màstils, ara aquí penso, ho tenim previst per poder ficar les banderes de Suïssa, Escòcia, Alemanya i Bèlgica, a part de les que hi hauria d'haver, on han tret alguna. Bueno, són aquestes coses. Els ajuntaments de vegades doncs s'entretenen els caps de setmana. Això va passar dissabte. També s'ha restituït el medalló de bronze que uns bretos van arrencar del monument de Lluís Companys al Tarròs en un acte amb dirigents locals d'Esquerra i diputats del Parlament i al Congrés. I Agramunt commemora els 80 anys del primer bombardeig de la Guerra Civil amb una ruta guiada i una recreació històrica, actes que han comptat amb la participació d'una setantena de persones. Parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs en parlarem a fons a partir de la una, però en general mal cap de setmana per l'esport lleidatà. Àlex Márquez, parlem de motor. A Argentina va acabar en cinquena posició, Marc Márquez va acabar quart, però després d'una darrera penalització de 30 segons, després de fer caure, d'impactar amb Valentino Rossi i fer-lo caure, el deixa fora dels punts. Ja havia tingut una sanció al principi de carrera perquè no se li va engegar la moto al moment de la sortida. En futbol, el Mallorca s'imposa al Lleida Esportiu, Mallorca 3, Lleida Esportiu 2, i en bàsquet el Força Lleida no pot divendres passat amb el Melilla a casa. Força Lleida 60, Melilla 68.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí que arriba el moment en el que donem la benvinguda a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Una vegada més i una setmana més. Bon dia, amics.
I tant que sí. I com sempre, fent memòria. I a més, no fa falta que compreu ni roba especial ni equipament, que per fer aquest exercici que fem cada setmana, cada dia, perdó, d'equipació no us costarà un cèntim. Mira, si poden, la gent, si no esteu conduint, si podeu, és t'asseus un momentet en un lloc i concentra't. Què passava fa 25 anys tal dia com avui, un 9 d'abril de l'any 1993?
Doncs l'aplec del Cargol es preparava perquè l'any 1995, o sigui, al cap de 2 anys, durés una setmana.
Caram.
L'organització potenciaria la qualitat i la imatge del esdeveniment festiu. Els responsables de l'aplec confiaven ubicar la festa als Camps Elisis l'any 1994 i que en properes edicions fos també una trobada cultural. Les rebelles del 93 varen ser protagonitzades per músics de Lleida. O sigui que encara es feia a la Xopera, l'any 93.
Però estaven a punt, bé, que...
A punt de començar ja a ampliar-ho i d'anar cap als Camps Elisis. Els membres d'Unió Democràtica Aranesa, en el Consell d'Aran, Amparo Serrano i Josep Calbetó, van dimitir del govern d'aquest Consell. Els dos membres d'Unió passarien a formar part del grup mixt de l'Aranès. Tots els partits de l'Aran es van reunir per arribar a un acord. La síndica d'Aran, la senyora Pilar Busquets, no va acceptar la renúncia i va sol·licitar la ratificació formal de la mateixa. Un camió es va empotrar en un edifici de Balàfia. Els veïns van demanar responsabilitats a la paeria. es van presentar moltes denúncies en contra d'aquests aparcaments que havien produït precisament aquest empotrament del camión contra la façana. La Fira de Dibuix i Pintura de la Festa Major de Lleida tindria caràcter internacional. El concurs de pintura ràpida complia ja aquell any, l'any 1993, el seu 25è aniversari. Mira. Per tant, aquest any fa 50 anys, no?, d'aquesta Fira de Pintura
50
ràpida.
50 anys, és veritat?
50
Clar,
anys.
Llavors tenien xifra rodona, ara, 25 anys després, més rodona encara.
Més rodona. Doncs el Premi de Crítica, aleshores, l'any 93, Crítica de les Belles Arts, es va fer extensiu a l'universitat. Un grup d'artistes de la regió francesa de l'Ariège van confirmar la seva participació. I acabem parlant del president Pujol, que va dir que les crítiques sobre l'AVE, de Ramon Vilalta, eren desafortunades. El diputat socialista considerava injuriós que es prioritzés el tram Barcelona-França sobre el de Saragossa-Lleida, una tesi que mantenia també el llavors, aleshores, president Jordi Pujol.
En fi, Mari Carmen, escolta, fins demà.
Fins demà.
Vaya, has pinchado. ¿A qué no sabes que hay un seguro que te ofrece un servicio a domicilio de reparación y sustitución de neumáticos?
Llegas tarde.
Mira, ya está aquí el taller móvil de Línea Directa con mi neumático nuevecito.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ho hem avançat ja al començament del programa. Avui torna a estar amb nosaltres l'enginyer, el divulgador i el socialitzador de la ciència astronòmica, el Ramon Drudis. Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants.
I, per tant, anem a parlar de coses grans, tan grans com l'univers, que no sabem com de gran és. O sigui, imagina't si parlem de coses grans avui, eh?
Sí, 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 és gran, gran.
Com és de gran l'univers? Això encara no hi ha estimacions, o sí?
Sí, bueno, hi ha estimacions...
No, ara t'he llançat una pregunta que...
Sí, bueno, l'univers, de fet, és gran, però no sabem lo gran que és, perquè nosaltres només hem pogut arribar amb una part de l'univers que s'anomena univers observable, que és l'univers que nosaltres hem pogut arribar...
Que cada cop arribem més lluny,
sí,
però clar, no s'acaba mai, com no. Més lluny arribem, més en trobem.
No, exacte, perquè podem arribar i podem establir fins on arriba... a través dels nostres equips òptics, no? Els telescopis, no? Mm-hmm. I els radiotelescopis, tant terrestres com els que estan sobre la nostra atmosfera, no? Aquest és l'univers que coneixem. Mos pensem que queda encara molt més univers cap allà, més del que coneixem, però tothom, els científics, es pensen que hi ha el mateix, és a dir, galàxies, però no ho sabem. És a dir, coneixem, quan parlem de l'univers, sempre parlem de l'univers, diguem, nostre. I fixa't si és gran, que moltes vegades jo, quan vaig a les escoles, als nens, a partir de P5, i durant també la primària, els hi pregunto, els faig primer una pregunta, no?, que és, què us sembla a vosaltres que hi ha més grans de sorra a totes les platges de la Terra o estrelles a l'univers observable?
Home, ja t'ho dic jo, sorra.
Sorra, pues fixa't, tots els nens me diuen que hi ha més estrelles.
Ah, sí?
Sí. Caram. No n'hi ha cap que s'equivoqui.
No, ja va que no, ja va que no, Ricard, que jo ja m'he allunyat de l'edat de
P5. Tu has perdut una mica la curiositat dels nens, no? Que és el que dèiem en un programa passat, no?
Sí.
I efectivament, hi ha més estrelles,
caram,
que coneixem dins del nostre univers, no de la galàxia nostra, sinó de l'univers observable, que grans de sorra a totes les platges de la Terra.
Imagina't tu.
Això ens pot donar una idea de la grandiositat...
Ui, a mi se'm fa molt gran, això,
que
ja.
Que és el nostre univers.
És enorme, no? Això, eh? Escolta, que et vaig posar deures. Et preguntaré de cine. Tu quan vas a veure una pel·lícula de ciència-ficció, sobretot de l'espai, per entendre'ns... Clar, és que a mi em faria pànic, fer una pel·lícula que vinguessis tu com a crític, perquè clar, suposo que tu t'ho mires, a part de per passar-t'ho bé, també, si té uns fonaments científics correctes, la pel·lícula, no? Què ets més, de Star Wars o de Star Trek? O cap de les dues?
Bueno, la veritat és que no he seguit massa aquestes dues. El que sí que puc dir és que el que dius és cert, també vull que m'entretingui, no? La pel·li,
correcte, correcte, però que tingui uns fonaments però creïbles,
sí,
no?
Sí, jo veig que el fons té, és científic, pues, lògicament encara m'agrada
més. Escolta, digue'm quina pel·li t'ha agradat més d'aquesta temàtica.
Pues mira, d'aquesta temàtica jo te'n diré dos. Una molt vella i l'altra pues, molt més nova, no? Per mi, una pel·li que és un referent de la ciència-ficció va ser 2001, una odissea en l'espai de la Stanley Kubrick, no? Mm-hmm. Aquesta, per mi, és una referència, tot i que fa molts anys, però jo la tinc allà a casa i cada any me la passo. I fixa't si faig que me la passo.
És una mica lenta,
Sí, però és fantàstica, no?
Perquè... És una mica lenta, Ramon.
Sí, però...
No per treure-li mèrit, perquè...
Però dona que pensar.
Correcte.
Ricard,
sí, però, escolta, però a mi no, a mi si no acaba i no em diuen exactament el que ha de dir, no me deixa massa obert.
Sí, pues te deixa la ment molt oberta i allà pots pensar coses,
pots pensar de tot, però sí. Jo sóc més pràctic, necessito que em diguin exactament el que hi ha.
Bueno, però ja sabem que els gustos...
No, correcte, t'ho dic.
N'hi ha per tot, no?
Si igual no, però... ens ascendem quatre amics
sí.
I tots pensem coses diferents, sí. I totes són bones, les opinions.
Jo, mira, en aquesta pel·li vaig portar els fills quan érem pues, més petits, i encara se'n recorden ara, perquè van passar tota l'estona de la pel·li, pues, en fi, que no els hi va agradar absolutament gens, no? I encara m'ho recorden ara, no?
En quina edat els vas portar?
Bueno, érem molt petits.
Home, sí. Ramon, a veure...
Bueno, però ja començava a fer pedagogia en aquella època,
bueno,
no?
Bueno, però se'n recorden.
Sí,
i l'altra jo crec que sé quina em diràs. A veure.
Vinga, dis-la, a veure.
Jo crec que és Interestel·la.
Sí. Sí. Molt bé, no, Ricard.
Ho sé perquè m'ho va comentar una vegada, l'altra vegada, i per això me'n recordava.
Sí, Interestel·lar. Sí, perquè...
Jo aquesta pel·li la vaig veure per tu.
Sí, veus?
Perquè m'ho vas dir, la vaig veure.
I et va agradar?
L'he de tornar a veure.
Vale.
L'he de tornar a veure.
Bueno, és que s'ha de veure dos o tres vegades.
Clar, perquè jo, escolta, jo arribo a un punt, ara no sé si farem spoilers, si no l'heu vist, jo què sé, mira, no l'expliquem, però...
No fem cap spoiler.
S'ha de veure dos o tres vegades.
Sí, dos o tres vegades, sí.
I després encara et trucaré i et diré, jo crec que és això, i tu m'ho dius.
I podem parlar molt, perquè hi ha tantes coses a parlar, però fixa't, el director va tindre l'encert d'agafar amb un físic relativista... sobre expert en relativitat i tot el que va posar allà era molt real, no?
Però per què l'astronomia i el temps van tan lligats? Bueno, per què? Perquè, clar, a Interestel·lar al final hi ha un lío de temps.
Sí.
De temps temporal com l'entenem nosaltres.
Sí, perquè des de fa més de 100 anys, doncs, Einstein, l'Albert Einstein, ja va dir que temps i espai és una mateixa cosa, no? Per tant, ens hem de posar en termes relativistes. I, lògicament, quan temps i espai veus que és el mateix, aleshores, aquí, això et fa volar la imaginació i pots veure i pots pensar coses que són una passada de pensar.
A mi se m'escapa això,
Però n'hem de parlar, no podem parlar d'això en 2 minuts.
Jo sóc més de teletransporta, més Coti, Star Trek. Jo sé que té molta ciència-ficció, no, però coses que han sortit allí al final s'han fet reals,
Sí, però, per exemple, a la pel·li Interestel·lar, doncs allà també hi ha un forat de Cook.
Correcte.
Hi ha un forat de Cook que tu pots passar d'un univers a un altre, o pots passar d'una zona de l'univers a un altre d'una forma molt ràpida, no? Això ho parla la pel·li. Això, teòricament... és possible, però no hi ha ningú, cap científic, que digui que això sigui real, no? Però, clar, tampoc era real el que ve moltes vegades quan feia els deures l'Einstein, no? I, en canvi, ara s'ha vist que tot el que ell va predir amb un paper i un llapis o a la pissarra, ara s'està demostrant que és cert.
No, sense anar més lluny, les zones gravitacionals, que potser és l'últim, el darrer gran descobriment, eren teòriques fins fa 4 dies.
Sí, fins fa 100 anys. Ell no se les cree que l'Albert Einstein que fossin reals, no? Ni que es poguessin mesurar. I ara, en canvi...
Sí, però ell les va predir, teòricament.
Les va predir, sense mirar l'univers i sense mirar per cap radiotelescopi. Només amb paper, llapis i una cosa molt important, Ricard, que és el seu cervell.
Uh-huh. Escolta, que ens queden 3 minuts per avui. I parlem de l'Stephen Hawking, però de la seva vessant, humana.
Bé, ell, bueno, es va casar 2 vegades, va tindre 3 fills, i la seva dona, en la qual se va divorciar, la primera dona, que a través d'ella pues, també es va fer doncs, una pel·lícula, que es va estrenar fa uns 3 o 4 anys, no? La història del tot, i aleshores ella sempre ha dit, perquè l'he sentit en declaracions, de que quan estava casada amb l'Stephen pues eren 4 persones allà, no? Era ella, l'Stephen, era la malaltia, que seria la tercera, i després era la física, que era la quarta.
Massa gent.
No va poder suportar...
Massa gent malgrat, per un matrimoni, eh?
Malgrat que tenia molta fe, no? I la fe la va bueno, fer pues, suportar moltíssimes coses, no? Però això no va poder suportar,
La veritat és que entenc que l'Stephen Hawking devia ser una persona que ho vivia intensament, el tema de l'astronomia.
Sí,
moltíssim. Tal com ho estàs descrivint, realment és que era... Home, no ho humanitzarem amb una persona, però sí,
Fixa't, hi ha una cosa també, bueno, curiosa, que m'has dit, pues, coses curioses, no? Ell jugava, per exemple, amb el doble sentit de la paraula anglesa chair, no? Que sabem que vol dir cadira, chair, cadira, no? Però també vol dir càtedra, per referir-se, diguem, a la seva doble condició de titular de la càtedra lacassiana de matemàtiques i usuari de la cadira de rodes, no? Per tant, tenia aquesta doble vessant. I ell, a vegades, no pensava que la cadira de Newton funcionés amb energia elèctrica en aquella època, perquè ell va agafar la mateixa càtedra que Newton, a Cambridge. Per tant, fer aquesta broma, no?
Ramon, escolta, la setmana que ve et torno a convidar i parlarem del personatge de Stephen Hawking, de tot el que va aconseguir, doncs, moltes vegades fent una mica de teatre, per entendre'ns, i de donar-se a aparèixer aparicions públiques dins del que la seva enfermetat li permetia, i què va aconseguir amb això, que són coses que ja podem valorar avui en dia. Ramon Drudis, enginyer, divulgador i socialitzador de la ciència astronòmica, i que el trobeu a www.totastronomia.com. Ramon, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a tu, Ricard.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2. Soses.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Viu l'abril més gastronòmic al Tiberi de la Roser. Els millors plats per emportar. I el dia de Sant Jordi, fes la teva comanda i emporta't una ampolla de cava i un regal ben sensual, gentilesa de Gemem. L'abril gastronòmic al Tiberi de la Roser. I entre tots els que vingueu, sortejarem a finals de mes una fideuà per 8 persones. El Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs habitualment en aquest moment els dilluns donem la benvinguda al Joel Carnicer i el seu espai Algú ha fet avui. Li hem deixat lloc al Cosme García perquè està de Caragol Tour, la segona aturada d'aquest 2018, concretament amb un lloc habitual. A Madrid esteu al Paradís Temporada de Madrid. Cosme, què tal? Bon dia. Cosme, què tal? Bon dia. Anem a intentar retrobar la connexió amb el nostre company Cosme García, que estan a Madrid i que, com sempre, és una parada habitual perquè, doncs, evidentment, a Madrid hi ha molta gent, hi ha molts mitjans de comunicació. A més, aquest any faran com a novetat doncs, una trobada amb premsa internacional aquest vespre. Anem a provar amb aquesta connexió. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, bon
ara
dia,
sí.
Ricard, bon dia.
Doncs dèiem que és una parada habitual aquesta de Madrid i que a més aquesta nit hi haurà el que ja ens va avançar el president de la FECOL, que ja, a més hi haurà aquesta trobada internacional de premsa per donar-li aquest caire cada cop més important i aconseguir doncs, que s'anomeni aquest aplec del Caragol ja de manera internacional.
Sí, efectivament, avui som a Paradís Temporada, ja és una trobada habitual amb aquestes empreses lleidatanes. Cal dir que ells són fills d'Anglesola i que bueno, ja han tingut la possibilitat d'estar a diferents restaurants d'ells. Volem recordar una diada de Sant Jordi emblemàtica que vam estar a la delegació de la ONCE, que precisament la restauració la portaven doncs, aquesta família anglesolina. Estem a Paradís Madrid, a Paradís Temporada, al cantó del Congreso de los Diputados, i avui podem dir que tindrem personalitats suficientment importants. És una de les vegades que jo recordo que tindrem més personalitats, especialment del món artístic i, com no, també polític. Tindrem representant del GENCAT, que estarà el Joan Felipe Vicario, tindrem també la possibilitat de tindre diputats com en Jaume Molla, el Toni Postius, estarà també, en aquest cas, l'Albert Masquet, tindrem a José Ignacio Llorenç, tindrem amb nosaltres també pues, a Miquel Àngel Estradé, tindrem a l'Anna Alamar, en aquest cas, a Zamar, perdó, que és senadora, i, bueno, representants per Lleida. Vull recordar també que tindrem la possibilitat d'estar aquí amb personalitats importants del món artístic i teatral. Josep, en aquest cas, Pinuesa. Tindrem també a la Mònica Corral. Tindrem a la Sílvia Marçó, entre nosaltres també, la recordem, quan era la vedet més jove d'Espanya i la presentàvem a les festes majors de Lleida. Per tant, és tot un orgull que puguem tindre artistes de primera línia entre tots nosaltres. També cal dir que tindrem el nostre responsable també dels programes religiosos, Faustino Catalina, directament des de la cadena Cope aquí a Madrid, i altres personalitats importants, fins a formar una seixantena de persones que es fa pel matí un dinar, un àpat típic, tradicional de Lleida, que no tan sols promocionem l'Aplec, sinó les Terres de Lleida. I al vespre, com tu dius, Ricard, el Ferran Pedrits, una de les novetats que ha ficat, i és que volem que sigui una festa d'interès internacional. Van aconseguir tradicional i nacional de Catalunya, interès nacional a nivell estatal, i ara volem que sigui internacional. Per tant, el Turó de la Seu Vella, volem que sigui patrimoni de la humanitat i lluitem nosaltres per ser una festa d'interès internacional. Ferran Pedrits, que s'expliqui una mica aquestes novetats i també les caragolades populars i solidàries que estem fent amb aquesta temporada del 2018. Ferran, benvingut i moltes gràcies.
Hola, benvinguts. Moltes gràcies per convidar-nos i un cop més amb vosaltres. I bé, una etapa més. Avui toca aquí a Madrid i encantats d'un any més col·laborar amb Paradís Madrid. És un escenari prou important perquè està molt al centre, està molt ben ubicat i ens tracten fantàsticament. Allà on vagis, els teus n'hi hagin, diuen. No? Doncs en aquest cas es confirma un cop més. Per part nostra, bé, és la segona etapa de Caragol Tour aquest any. Li hem donat un caire una mica especial perquè farem dinar i sopar. El sopar l'enfoquem molt a fer la presentació aquí a Madrid de la proposta per ser reconeguts com a festa internacional. Pensem que un dels objectius nostres ara, un cop consolidada la festa, no és un altre que intentar aprofitar l'empenta de la festa per afavorir a tot el que es pugui a les nostres terres, a Lleida Ciutat, a les nostres contrades i bueno, intentar ajudar amb el que puguem, amb el nostre granet de sorra, a tot allò que faci Lleida més gran. Pensem que és important que tinguem aquest reconeixement internacional perquè no deixa de sumar i de fer que altres propostes, com pot ser la proposta de la Seu Vella o que els nostres productes de proximitat doncs es veguin amb molt més interès de cara a fora.
Parlem una mica de les caragolades solidàries.
El projecte de caragolades solidàries també ha sorgit aquest any buscant una mica la complexitat del territori nostre de proximitat. Nosaltres ja veieu que anem a tot arreu a presentar el Caragol Tour, la nostra festa fora del nostre àmbit, però al costat de casa teníem un dèficit d'anar-ho a explicar i anar-ho a presentar i hi ha un gran interès per les caragolades. I el que hem fet és vestir-ho de la millor manera que hem pogut, que és buscant entitats i institucions locals de cada lloc per afavorir-los amb ells i fer-los una jornada amb una caragolada solidària que, a més de promoure la cultura gastronòmica nostra, doncs que els aporti uns ingressos perquè puguin desenvolupar projectes solidaris locals a cada lloc. És un projecte que ens omple d'orgull, que realment ha tingut una gran acceptació i que els propers anys crec que se'n parlarà i se'n parlarà molt perquè volem arribar a molts i molts llocs.
Montserrat Pedrich és el nostre president de la Federació de Colles de la Pell del Cargol. Avui podem dir que han vingut una expedició, a part dels joves de l'Escola d'Hostaleria de Lleida, amb Gregori Canelies al front, han vingut la gent més jove, perquè van incorporant, i això ho tenen clar, cada any s'invita amb alguna de les colles. O sigui, cada sortida s'invita amb alguna. Sempre són dos colles, i aquesta vegada no sé, que Ferran, aquí o convidat, quines són les penyes convidades. Per cert, que ja que parlàvem d'artistes, seria per mi imperdonable que em dissés a la Carme Conesa, una de les grans actrius espanyoles que tindran la sort de poder saludar una vegada més i que estarà amb nosaltres degustant els cargols. Sé que és un aimant dels cargols ella i la Sílvia Marzo. De tot això en parlarem amb unes properes cròniques, però explica'ns una mica quines són les colles invitades.
Bé, aquest cop aquí a Madrid el format és una mica més reduït perquè l'espai no dona per tindre tants invitats. El que he fet és convidar una colla, en aquest cas ha vingut la colla Caracolín, que un dels seus membres és membre de la Junta Directiva, i de cara a, bueno, Portainer ja van vindre dos colles més, a Barcelona tenim previst que en vinguin dos més, i una mica és això, és estendre una mica la cultura de la plec durant tot l'any, i que se visualitzi d'una forma clara que la FECOI treballa per la plec, però treballa per moltes més coses que fan la festa gran durant tot l'any.
Pues bueno, per acabar, vull dir que hi ha coses que estan preparant.
Cosme, que ens queda un minut,
Perfecte, no volem que caigui buits a la plec del Cargol, sempre quedaven uns buits, i a mi m'arriben notícies de que no haurà cap buit, buscaran escoles de dansa, buscaran tot el que sigui popular i tradicional de Lleida perquè això no passi. I també el que sí que vull dir que aquest any els crios, els més petits de la casa, seran molt protagonistes, no li faltaran jocs infantils, no li faltarà divertiment, per tant estan mesurant tots aquells petits buits que quedaven i això es podrà ara omplir. Ferran Pedrich avui ens acompanya també el gerent de la Federació de Colles, els responsables de premsa, i avui penso que aquest vespre quedarà fita de l'important que han de seguir fent, que és el promocionar la nostra festa no tan sols a nivell d'Espanya, que ho estem fent, i penso que ho fem molt bé. Recordem un dia 23 d'abril repartint roses i repartint llibres aquí a Madrid, i la veritat és que quan diuen allò de Madrid i que si Catalunya, la veritat és que aquí ens obren els braços, estem a portes obertes, i el que venem és algo important. És confraternitat, amistat, simpatia, gastronomia, cordialitat i lleidatanisme. Això és el que aquí han vingut avui a fer. Ferran Pedrit es queda aquí i fa com faig jo. Aquí todos cargamos, descargamos i montamos.
Molt bé. Gràcies, Cosme. Deixem aquesta ja connexió amb Madrid, amb aquesta segona aturada del Caragol Tour. A punt. Ara sí, que arribem a la una. Ens queden aquests minuts en els que coneixem, com sempre, la proposta dels nostres pobles, que ens la porta el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
A veure, que comencem setmana, cap on anem
sí,
avui?
Sí, i tot i que fa una setmana que la Pasqua ha passat, que sí, el diumenge de Pasqua, el dilluns de Pasqua ha passat, avui anem a un poble que sempre ha estat emblemàtic pel cant de les caramelles. Anem a Pinell, al Solsonès, poble que cantava Déu vos guard, gent de la casa, us venim a saludar i a cantar les caramelles, si permís ens voleu dar. I ha sigut un poble molt emblemàtic i avui anem a visitar Pinell. Per tant, vull dir, també cal dir que no només canten el diumenge de Pasqua i el dilluns, sinó que al Solsonès canten diversos dies les caramelles i després fan una gran trobada caramellaire.
Aquest matí en parlàvem amb la Mari Carmen Salvador a la redacció, aquest matí, justament, de que hi ha coses que es van perdent i que, bueno, hi ha gent que ho intenta conservar. I una de les que parlava era de les caramelles, i ella ho recordava amb molt carinyo, això.
És que el cant de les caramelles era un cant de joia, d'alegria, de tot un poble, que passava el matí de Pasqua i el dilluns, i sobretot els solsoners que anaven per les masies i cantaven amb els trabucaires disparant i arribaven en formació. Tot una joia que els solsoners encara es conserva i en algunes poblacions s'han anat recuperant aquí. A la Plana hi ha poblacions que han tornat a recuperar aquest any el cant de les caramelles pels carrers. Per tant, val la pena. També s'ha de dir que a vegades s'ha intentat recuperar coses i s'han polititzat i no s'haurien de polititzar, perquè també la tradició és la tradició. Cal dir que Pinell està situat a 648 metres d'altitud, a l'esquerra del torrent de Pinell, al sud-oest de Solsona. L'església parroquial de Sant Miquel es troba al centre del poble. Pinell és esmentat ja l'any 1163 i va pertànyer al capítol d'Urgell. De fet, el terme de Pinell apareix ja esmentat en un document del mes de febrer de l'any 936. L'any 1025, Hermemir va fer donació d'un castell que es trobava dins del terme de Pinell. El dia 7 de juny de 1199, Pons de Pinell donà a la seva filla Ermesenda i el seu marit Guillem de Roca, com a dot, el castell de Pinell, el castell de Mirabé i el de Sant Climent, entre altres. També sabem que l'any 1129, Ramon Guitart, de Pinell, consta com un dels acompanyants del comte d'Urgell en la lluita contra els sarraïns de Balaguer i de Ger. De l'església de Sant Miquel se'n té notícia quan el 16 d'agost de 1097 el comte Ermengolen va fer donació a Santa Maria de Solsona. El 1150, el papa Eugeni III afirmava que era del domini de la canònica solsonina. En l'ampliació que es va fer d'aquest temple vers el segle XIV, hi va ser instal·lat un sarcòfag amb l'escut d'armes de les Tres Pinyes i la inscripció fent memòria de la mort de Pons de Pinell, fundador de la capella de Sant Antoni, i que era dotada amb 800 sous barcelonins. Aquesta ampliació gòtica fou precisament per això aixoplugar l'esmentada fundació. I en una nova reforma feta l'any 1752, l'absis original fou substituït pel presbiteri actual i rectangular. Una població que val la pena visitar. I la dita d'avui ens diu: abril mullat fa créixer l'herba pel ramat.
Gràcies, Joan.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El portavoz del gobierno alemán desautoriza a su ministra de Justicia, quien aseguró que era correcto que Carles Puigdemont hubiera quedado en libertad bajo fianza. Berlín, Rosalía Sánchez.
La posición del gobierno alemán sigue siendo la misma que desde el principio acaba de decir el portavoz del gobierno, Stefan Seibert. La ministra de Justicia, Barley, ya ha llamado por teléfono a su homólogo español para aclarar el asunto y su ministerio asegura que no hubo ni habrá declaraciones autorizadas al respecto. Solo diré que no ha habido declaración y que no la habrá. El diario Süddeutsche Zeitung, que publicó ese presunto apoyo de Barley a Puigdemont, ha quedado desacreditado. Se rumorea que se habría saltado un off the record, pero la posición oficial es que esas declaraciones nunca han existido.
Mientras, en Barcelona, el rey ha entregado los despachos a la nueva promoción de jueces. En plena tensión entre el Poder Judicial y los independentistas, Felipe VI ha recordado la independencia de la justicia.
El Estado de Derecho implica que la función de los jueces, juzgando y hacer ejecutar lo juzgado, ha de estar guiada por la tutela de los principios constitucionales, lo que os coloca en una posición clave en la sociedad.
Y la crisis nos ha hecho más prudentes a la hora de gastar. Es lo que se desprende de una encuesta que ha publicado Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro. Joaquín Izmanos.
Sí, la conclusión de ese informe es que los españoles hemos aprendido a controlar nuestro bolsillo. Casi 8 de cada 10 dice que evita vivir por encima de sus posibilidades y que raramente gasta más de lo que ingresa. ¿Quiénes son los más cautos? Los mayores y los jóvenes. Estos últimos son además los más dispuestos a ahorrar, según la encuesta de Funcas. Es un titular que llama la atención. Otro, que cuanto más bajo es el nivel educativo, mayor es el freno que se pone al derroche.
Y hay más noticias en este lunes 9 de abril que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Continúa las reacciones de condena a la masacre de la ciudad de Duma, en Siria. Está a las afueras de Damasco y es uno de los últimos bastiones de los rebeldes al régimen de Al-Assad. El sábado, 42 personas fueron asesinadas con síntomas de haber sufrido un ataque químico. El gobierno de Rajoy ha emitido hoy un comunicado en el que expresa su consternación y repulsa y anima a la comunidad internacional a no quedarse de brazos cruzados ante la impunidad en el empleo de estas armas execrables. Todavía en el exterior, un dato que no por esperado no deja de sorprender. En Reino Unido, tras el referéndum sobre el Brexit, el número de británicos que en 2016 pidieron la nacionalidad de otro Estado miembro creció un 165%. Y el hospital donde ha sido intervenido el rey Juan Carlos ha emitido un nuevo parte. El monarca ha pasado buena noche y se recupera satisfactoriamente. Ingresó el sábado y ha sido intervenido para someterle a una operación de la rodilla derecha. Le han sustituido la prótesis que le implantaron hace 7 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
En el espejo de hoy habláis de los obispos mexicanos y estadounidenses que piden que las fronteras, en lugar de ser zonas de guerra, sirvan para tender puentes entre países.
Nos vamos a esa frontera caliente, ciertamente, entre México y Estados Unidos, que ha propiciado una declaración que se considera histórica por parte del episcopado mexicano. ¿El motivo? Pues el despliegue de tropas de la Guardia Nacional estadounidense que ha decidido el presidente Trump. Los obispos reconocen la necesidad de una regulación de las migraciones y subrayan la importancia de de que se respete el Estado de Derecho. Pero también recuerdan que la dignidad inalienable de la persona es la verdadera fuente del derecho. Reconocen que hay una grave responsabilidad de los propios gobiernos mexicanos que no han creado oportunidades suficientes de desarrollo para su país. Pero rechazan, como también han hecho los obispos de Estados Unidos, que la frontera sea una zona de guerra. La única posibilidad de futuro es la construcción de puentes de confianza y desarrollo compartido, y no de muros de indignidad y de violencia. Contamos más detalles de esta histórica declaración en un ratito en El Espejo.
Puentes en lugar de muros. Lo escuchamos atentamente en media hora. Gracias.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, la polémica entre Márquez y Rossi da la vuelta al mundo. Luis Munilla.
Los medios de comunicación de todo el mundo se hacen eco hoy del incidente entre Marc Márquez y Valentino Rossi en el Gran Premio de Argentina. Márquez hizo caer a Rossi en su intento de remontar posiciones y el italiano ha sido durísimo con él. Escuchamos a Rossi y también la respuesta de Márquez.
Es peligroso para todos. Yo tengo miedo. Cuando estoy en pista con él tengo miedo porque sé que viene a por mí. Espero que él se aleje. Esté lejos de mí y que no me mire más a la cara. Esta es una situación muy mala porque ha destrozado nuestro deporte.
Me preocupa cero, soy honesto y sí, he cometido un error involuntario totalmente. No he aceptado las disculpas, cosa que también respeto, pero no voy a decir nada. Él también ha tenido 25 años y espero que la gente también se acuerde.
La próxima cita del Mundial es dentro de 2 semanas en Austin, en Estados Unidos. El Fútbol Club Barcelona ya está en Roma, donde mañana juega la vuelta de los cuartos de final de la Champions después del 4-1 de la ida. Ha viajado Busquets, aunque está por ver si puede jugar. Y atención, noticia de última hora, está compareciendo ahora mismo Fernando Torres en un acto publicitario en Madrid y según informa Antonio Ruiz en COPE, en ese acto podría anunciar Fernando Torres su salida del Atlético de Madrid a final de temporada, que es cuando vence su contrato.
Gracias, Luis. Tenemos una última hora sobre el tema del máster de Cristina Cifuentes. Ciudadanos pide formalmente la dimisión de Cristina Cifuentes por el caso Máster. Había dado un ultimátum de 48 horas al PP el pasado viernes para aceptar la comisión de investigación sobre el caso. Se ha pasado ese plazo y, como decimos, pide formalmente la dimisión de Cristina Cifuentes. Te contamos la última hora en el Mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Lleida amb 6 minuts per sobre de la 1. Dilluns, avui 9 d'abril del 2018, hores d'ara amb 16 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit parlarem d'esports a la tertúlia esportiva, a la radiografia, i després a 2:15 parlarem de la nova campanya de la declaració de la renda d'aquest del 2017, però que vaja, que ha començat ara i que estarà disponible fins al mes de juny. En parlarem a la Nacional 240. Abans fem una pausa.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, 1 millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Hay muchos seguros de moto, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como los amigos, hay muchos, pero que te asfixien yendo de paquete, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Tus bonos han dejado de cotizar. Quiero recuperar mi dinero.
Su ley es implacable.
Estoy enferma y nos he llevado a la ruina.
No es culpa tuya, es de los bancos. Si yo pierdo, tú pierdes. Asalto a Wall Street.
Los delincuentes de verdad están en Wall Street.
El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
Tiene 23 años y Lidia Valentín ha agrandado su leyenda, convirtiéndose por cuarta vez en campeona de Europa de halterofilia.
Es la embajadora del juego limpio en halterofilia. Un placer poder saludarte, un gran honor a alguien que ha hecho historia.
Nalesto es deporte élite, es deporte de alto rendimiento y el cuerpo está al 200%.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs sap que parlem d'esports a la radiografia, ho fem ben acompanyats amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Albert Escuer, bon dia.
Bon dia.
Escolta, no sé per on començar.
Pel començament, sempre.
Sempre, sempre.
A veure, mira, anem a parlar de...
De roscos.
Ah, sí. No, és veritat que jo li havia preguntat si havien portat ensaïmades...
Roscos, home,
ja que venies de Mallorca i...
Roscos
i l'Albert m'ha fet una broma culinària molt acertada.
Claro.
Empanades.
Empanades han portat de...
Empanades mentals que porta algú.
Correcte que el Mallorca és el líder, però clar, després d'haver perdut els dos partits anteriors i dir tranquils que ens anem a jugar a Mallorca i ens veiem amb tantes possibilitats de guanyar, potser ens vam oblidar que el Mallorca és el líder. I que els partits que ha anat perdent, doncs, potser és perquè havia aixecat el peu de l'accelerador. Mira, al final Mallorca 3, Lleida 2, és la tercera derrota consecutiva. Són aquests 9 punts que només ens han allunyat a 4 del play-off, a 5 del play-off, perdó, però que són 9 seguits que no hem puntuat i que queden 5 jornades pel final.
Por. Això vol dir por.
Mama, por.
Però vull dir que... por que té l'entrenador.
Allò del marge, del no sé
res, què... S'ha acabat el marge.
Aviam, queden 5 jornades, marge. Vull dir que queden 15 punts.
Bueno, s'ha acabat el marge, s'ha acabat tot i...
Proper partit, per cert, ve el València-Mestalla.
Dissabte a les 7.
Que està a un punt.
Cuidadito. Cuidadito.
Que tampoc no és un partit d'aquell de, bueno, tranquil, recuperarem les sensacions al proper dia. Que pot ser, es pot guanyar, evidentment, que el partit...
Sí.
Tots els filials són molt complicats. Tots els filials, Els filials tenen molt més que guanyar que perdre. I en el cas del València, pues, és un filial bo i que li interessa estar a la segona divisió.
A veure,
no?
He llegit, el Badalejo, l'àrbitro pudo hacer más.
Bueno, ja comencem. I ell també podia haver fet més. Però, claro, és que aquest home, quan venen partits complicats, se tira enrere i llavors, pues, malament rà. I jo començo al camp del Villarreal... a la segona part, amb 10, no vam saber guanyar i com aquestes moltes.
Aquí anava, Albert Escuer, esportivament, el partit.
A veure, jo crec que el Lleida, que és el que diem avui al diari, ja no és un problema de personalitat, de professionalitat, d'anar o no anar, és un problema de fiabilitat.
Sí, això ho he llegit,
o sigui,
està encertant.
El dia d'hora H, pues mira, pel que sigui, però amb perdó l'hem cagat sempre. Uh-huh. Vam anar a Sagunto, que teníem l'opció d'entrar en playoff i patapam. Vam anar a Cornellà, que teníem l'opció d'entrar en playoff i patapam. Vam anar a Villarreal i el mateix la setmana passada amb el Formentera i ahir amb el Mallorca. Segurament en partits en els que el Lleida probablement ha merescut més, però clar, és que el discurs de jugamos como nunca, perdimos como siempre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vegades, al final potser el problema és un altre. I és cert que ahir el Mallorca xuta 3 vegades a porta, però bueno, és que per això és el Mallorca i te fa els 3. I és cert que el Mallorca, que és líder, ahir demostra perquè porta 6 jornades sense guanyar, perquè no gira rodó, no gira rodó. Que el Mallorca, jo pensava que està de segona A, ja poden pedalar, que evidentment quedaran campions i faran play-off, però ja poden pedalar.
Se l'hauran de jugar, clar.
Però clar, és que tu arribes allí al minut 8, pilota parada, gol, redreces la situació, fas una bona primera part, comences la segona part, pim-pam. En 5 minuts te foten 2 gols.
És que clar, un 3-0 és...
Clar, aleshores ja has d'anar a remar aquí i ja és molinos de viento com el Quijote, no? Que ja no saps si tens jugadors molins de vent o què tens davant, no? Tardes 15 minuts en reaccionar, mous fitxa i entres al partit, marca Ortuño, i si és cert que la jugada del penal, doncs si és penal, però allà diuen que no, jo crec que sí que ho és, però bueno, si és penal és cert que és targeta, i si és targeta és la segona de Raillo. I després a Reina li treu targeta, i quan marca el penal Manu Molina, doncs Reina es batussa amb Manu Molina, que no li deixa agafar la pilota i tal, que també és targeta.
És la imatge clàssica, aquesta de la pilota.
Això sí, que evidentment si expulsen a Raillo i es queden del Mallorca, doncs el final del partit que és diferent, sí, però és que sí, ningú garanteix que el Lleida hagués fet el
més
que
va fer.
Clar, és que ningú te garanteix. Abans, a lo que vaig, és que aquest equip té un problema de fiabilitat. I segurament, ho hem parlat alguna vegada, els punts no es corresponen als mèrits que fa. Però és que això és esport. I aquí no guanya el que fa més mèrits. O sigui, això no és com la boxa, que tu pots estar 12 salts, pim-pam, 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 no, no. I al final si guanyes per punt. No, no, no. Aquí gols. I ahir, el Mallorca em va fer 3, cert, en les 3 úniques ocasions que té, i Lleida em va fer 2. I ja està. I opcions. Clar, doncs mentre matemàticament n'hi hagi, doncs ens haurem de... doncs de recolzar en això. Però no ens enganyem. El Lleida ara, el seu sostre a la classificació serien 62 punts. De 47 en queden 15 en joc. Jo era dels que pensava que en guany el playoff estarà més barat. Jo continuo pensant, perquè el Cornellà, que és ara el que marca la línia, en té 52. Si guanyés el 5 que queden, se n'aniria 67. No conto. Per tant, sí que el playoff estarà en 62, 63, 64 com a molt. Però és que va
això,
estar...
Això és ja...
Sense... No tens marge d'error.
Ja no n'hi ha ara.
No tens marge d'error. Tu no guanyes el València aquesta setmana, i llavors sí que ja t'has de començar a plantejar que l'objectiu és fer Copa del Rei. Que fa 3 setmanes semblava que estava garantida, i ara no, perquè l'Ontinyent ha rebufat i ja el tornem a tenir, doncs, a la xepa.
Fins a on juguen, Copa del Rei?
5 sense comptar els filials. Llavors, el perill és que et puguin enxampar l'Ontinyent o l'Hèrcules, que el tens a 4, però bueno. A lo que va és que al final, després de 38 jornades, tu estàs on te toqui, i si el Lleida, doncs, està on està, és perquè és el que li toque, i insisteixo en aquest problema de fiabilitat. No hem guanyat cap final.
Està bastant equilibrat, ara mirava, de 33 partits jugats, n'ha guanyat 12, n'ha empatat 11 i n'ha perdut 10, més o menys, o sigui, ho ha fet tot. Sí que tenim només, o ens marquen molts gols, o és que en marquem pocs, però en tenim 33 a favor i 29 en contra, per tant tenim un més 4 després de 33 jornades.
Lleida arrossega el problema de les 9 últimes jornades de la primera volta. Vale? Que va ser aquell tren.
Primera volta,
que no van guanyar cap partit. Però clar, és que el problema és que a la segona volta anem camí de repetir els registres.
Sí, perquè anàvem molt bé la segona volta. Érem el millor equip de la segona volta.
Clar, i a la primera volta estàvem en playoff. Fins que van arribar aquestes 9 últimes jornades i una mica més i ens fiquem...
És un problema físic, de planificació física? O sigui, és a dir, els jugadors estan fosos o és un problema de concentració, de llegir el partit?
Bueno,
jo considero que no és físic, que és de lectura del partit i possiblement més d'entrenador. Però hi ha coses que no sé, no. Clar, en l'altre dia contra el Formentera canvia el lateral.
L'Aitor,
perquè el canvi. No es nota el canvi. Si dius, es nota el canvi i tirem endavant, tampoc. Ahir, un camp gran, un camp que és per jugar. Han de jugar els jugadors. Javi López té que jugar, malgrat no li agrada gaire l'entrenador, però ha de jugar aquest noi. Aquest noi, una falta, un córner, qualsevol cosa, la pot enxufar dintre. I just sorell, si l'equip tira cap a dalt. Bueno, però hi ha coses que no s'entenen.
És un problema potser d'arribar a la jornada 33 sense una idea molt definida, o sense plasmar en el terreny de joc una idea molt definida del que vols fer, no? Que en sala de premsa tu, el Gerard t'ho explica, vale? I som el Lleida, i hem d'anar a guanyar, i som un gran, però clar, tu després veus els partits, i ja ho sé que des de dalt es veu molt fàcil, però el Lleida continua sense tenir un 11 tipus. I en funció de si juguem a casa o juguem a fora, sortim amb uns o sortim amb uns altres. I sortim amb un 4-4-2, que fa un mes va dir que era innegociable, però ahir pintava més a 4-2-3-1. Per això són consideracions tècniques que entenc que l'entrenador és el que està del dia a dia amb els jugadors i en sap molt més que nosaltres de futbol. I en aquest cas, Lleida té un cos tècnic que són autèntics malalts. Vull dir, que estan tot el dia mirant futbol i això, vull dir, no es pot discutir. Però sí és cert, i ho havíem parlat aquí també, que arriba un moment de la temporada, quan tu no ets un Barça, no ets un Madrid, no ets un Bayern, no ets un City, que tens el potencial i la plantilla per manar tu sempre, i jugar sempre el que tu t'agrada, arriba un moment de la temporada que has de decidir què vols ser de gran. I el Lleida ho ha decidit, però no acaba d'implementar. O sigui, ahir te'n vas a Mallorca i surts amb Albistegui, Valiente i Musta. Quan a la prèvia has dit...
Musculatura, almenys.
Quan a la prèvia has dit que l'objectiu és sortir molt fort, perquè, clar, o sigui, al Mallorca li fots un susto els primers 20 minuts, tot el que estàvem fent malament fins ara, aquestes 6 jornades que portem sense guanyar, li pot passar pel cap, no? Doncs no, comença el partit i és el Mallorca el que et colla, que és normal que et colli, però després no diguis en roda de premsa que l'objectiu és sortir fort, a collar tu al Mallorca.
O escènica, potser, també.
Bah, bueno, sí, l'estadi és molt gran, però hi van 5 o 6.000, vull dir, tampoc no... Aleshores, jo crec que és un problema de... De vegades, quan ets tan estudiós del futbol que arribes ja a límits de malalt, entre cometes, i de molt bon rotllo, et pot passar això, no? Que potser prepares massa específicament cada partit en funció de cada rival i t'oblides una mica de la teva identitat i de lo que tu realment tens i lo que tu realment pots fer. Jo crec que és una cosa que, al començar la temporada ho parlàvem, no hi havia manera de repetir una alineació, però és no. Que cada partit hi havia 4 canvis. Sembla que al començar la segona volta ja comencem a sentir una mica de saber de carrerilla l'equip, però veiem que no. És cert que ahir no hi són Aitor i Eneko per sanció, Eneko vital, però bueno, al final és peça per peça, Eneko per Andriu, vale? I Aitor per Leto. I tampoc té més, però és que Aitor contra el Formentera, ho deies tu, Javi, se'l peta el minut 36.
Claro, la primera part.
Claro, i passes a jugar amb un esquema de 3 centrals. Bueno, pues, quan al minut 37 has de fer un canvi, miau, algo ha passat. Algú ha passat, i si després damunt no te surt bé, i amb els àrbitres, que no és excusa, però bueno, hi ha hagut moments puntuals en els que doncs, no t'han ajudat. El dia del Formentera, el gol del Tuño és gol. Vull dir, jo encara no sé ara per què collons l'anul·la.
Sí.
O sigui, la pilota no surt per la línia de fons i Ortuño no està fora de joc. Però bueno, és igual. Sí, també... Ahir a Trilles el pot fotre fora 3 vegades.
Sí, però també hi ha una mà de Lleida Interària contra el Formentera, també. Però...
Exacte, al final te donen.
El tema dels àrbits és un tema que sempre he vist, que sí que és veritat que hi ha algun partit que dius que ha sortit perjudicat, però jo crec que al llarg de la temporada dels àrbits, i sempre he confiat en que els àrbits són persones, primer de tot, imparcials, jo crec que al cap de l'any, és quan escoltes un Madrid o un Barça queixar-se dels àrbitres és per pegar-se cops contra la paret.
Són els que menys se poden queixar.
Normalment, el que passa és que de les nostres no ens en fixem tant com les que ens perjudiquen, no? Però al cap de l'any, més o menys, si poguéssim ficar el mateix sac...
I dins d'un mateix partit, perquè ahir és cert que li perdona l'expulsió a Raello, però també li perdona a Trilles. Mm-hmm. Trilles fa una entrada...
Que si l'agafa bé...
Que és vermella.
El tema dels àrbitres, escolta, al final és tu juga a futbol i marca gol.
Exacte.
Que és això.
No té més història.
Escolta, anem cap al Barris Nord. Anem cap al Barris Nord perquè...
Però allà està amb el negre. Està amb el negre, jo.
Sí que és veritat que a la mitja part, escolta, estava guanyant de 6 punts al Melilla... Però, escolta, a partir d'allí, un 60-68 és una nova derrota, els de baix més o menys també van perdre, estem allí, estem a una victòria, però si anem mirant cap baix, re de mirar cap dalt.
Bueno, tu ara mires...
És que has de mirar cap baix.
És que mires la classificació.
O sí o sí.
I està el Barça amb 10, i després... Sí. Tenim...
Estan tots amb 11,
Clavijo, Samic, Huesca, Lleida i Palma amb 11. O sigui, hi ha un embús monumental. De tots aquests, tenim l'averaix perdut amb Huesca i Palma. En la qual cosa, la resta els tenim guanyats i això pot estar bé. Ara el quintuple empat ens beneficia a nosaltres, perquè en la lligueta particular som el primer d'aquests 5, però les sensacions no són bones en absolut.
De cap manera.
Però vull dir que estem fixat que estem ja mirant caramboles d'empats ja, perquè no dona permès a mirar més enllà.
Bueno, doncs l'equip està fos mentalment.
Proper dia, per cert, Castelló, Tau Castelló,
L'equip està fos mentalment, i no hi ha més. I guanyar Melilla, pues, te podies emparar amb que et passés com el dia del Prat, que tinguessin un molt mal dia. Clar, és que te ve Melilla sense Almazán. Damunt, el seu entrenador te fa el regal de que Frank Guerra no juga tota la primera part. Perquè Frank Guerra jugui 15 minuts. Jo estic convençut que jugant 25, pel menys de 15-20, fàcil. Bueno, ho aprofites i te'n vas a la primera part per davant. Però al final, l'últim quart, 11-21, una altra vegada.
Sí.
En un dia horrible en el tir, perquè el Brano fa un 0-11. El Miqui fa un 0-6. El Marc Martí fa un 2-11. Bueno, però tot i això t'arribes a un final apretat.
3 partits queden,
Sí, arribes a un final apretat, però jo crec que aquí guanya la classificació. Nosaltres, ai, ui, i comencem a fallar, i ells, més tranquils, doncs estan més encertats. Queden 3 partits i n'hauríem de guanyar un.
Que com a mínim.
Que jo no descarto poder guanyar la pista del Castelló.
A casa en queda una, només.
Contra Palència, i acabem a Manresa.
Ho dic, clar, no és que sigui sinònim de jugar a casa a guanyar, però almenys, no. Dius, escolta,
No, no, el que passa és que tal com està, potser... És que, clar, són mals clients, és que són tres equips de playoff. I...
No, el Castelló és sisè.
Clar.
Tampoc està per perdre massa partits, perquè...
El Palencia està allí, que clar. Està... Palencia, des que va fotre fora també... Prado, porta 8-1, eh? O sigui, fa fora Prado amb 9-13 i porta 8-1.
Déu-n'hi-do.
Hasta aquí puedo leer.
Doncs clar, són mals clients,
eh? I Manresa segurament jugaràs el segon... S'estarà jugant al segon lloc a l'última jornada. L'ascens ja sembla que el Breugan només ha de guanyar un partit per tancar-lo, però és complicat, és complicat. S'ha demostrat que la institució de Borja no ha arreglat res.
Sí, un partit.
Algun dia parlarem...
Sí, sí.
De lo que va passar.
Perquè Borja comença a continuar sent treballador de Força Lleida.
O sigui, està cessat com a entrenador, però...
No, no, està relevat. Ah, segons la nota de premsa, està relevat.
Relevat,
o sigui, a Borja comença a...
Clar, a més, li queda aquesta temporada i un any més.
Exacte. Ve un equip, el vol fitxar i no el pot fitxar. Encara és treballador de la Força Lleida. És cert que hi ha una proposta damunt de la taula, és cert que hi ha un principi d'acord, però també és cert que tres setmanes després no s'ha rescindit el contracte de Borja Comenge, al qual vas acomiadar. Llavors, bueno...
El podríem tornar a veure a la banqueta l'any que ve?
Ja et dic, no conto, perquè s'han portat molt malament amb ell. Però a tots els nivells. A tots els nivells s'han portat molt malament. Bueno, és la línia d'aquest club, d'aquesta presidència. No hi ha més. O sigui, al final és una víctima més. Ja ho vam parlar aquí, van entrar en pànic, que és lo fàcil, foten fora l'entrenador. Vale, i sense l'entrenador què? Mira com estàs.
Sí, sí.
Estàs igual.
Jo el tema de fer fora els entrenadors és aquell...
I aquí hi ha un escenari dantesc bastant complicat, però que es pot produir, i és un hipotètic descens del Força Lleida a Les Plata i un hipotètic ascens del Pardinyes a Les Plata.
Ah, vaja.
Ah, amigo. I aleshores què fem? I això jo crec que també és un dels factors que fa, doncs, que el barri hi hagi molts nervis i que s'hagi perdut els papers i que es vagi a salvar el cul.
Són dos a repartir.
Bueno, no, hauries d'apostar o per un, que en 3 anys s'ha fos 900.000 euros institucionals amb dos descens, o un altre que en 3 anys s'ha fos 18.000 euros institucionals amb dos fases d'ascens. Sí, clar, un està or i l'altre està plata. A Eva. Bueno, però uns tenen l'equip que tenen i els altres també. Vull dir, que el xup-xup que hi ha ara al Barri Nord...
Ja és mirar-ho, llavors.
El xup-xup que hi ha al Barri Nord ara és interessant.
És molt complicat.
I per això s'ha produït aquesta fugida endavant amb la institució de... No, perdó, amb el relleu.
Amb el relleu.
De Borja Comenge. Espero que aquesta setmana ho arreglin ja d'una vegada, perquè si no...
Déu-n'hi-do. Es queden 4 minuts, no vull marxar sense parlar de motor, Argentina, motos... Fórmula 1 ja no ho dic, perquè ja és un esport... Mira que era amant de Fórmula 1. Primer, que això que només se pugui veure a través d'una plataforma ho trobo absurd. Però absurd, absurd. És a dir, per exemple, el futbol, tu pots ser de la companyia de telefonia que vulguis i tu pagues i ho pots veure, amb el Bein Connect aquest o el Bein Sports. Però això de que el motor tinguin les exclusives i que t'haiguis de fer d'una... Vaja, jo ho trobo absurd, però és que a part... comença a ser un esport avorrit.
Avorrit
de veritat.
Ha perdut la gràcia.
En canvi, les motos estan divertides.
Ui, i si agafes el mar com ahir, encara bé.
Bueno, ahir va ser un cap de setmana especial, amb pluja, per tant, una cosa complicada. L'Àlex Márquez fa cinquè, que no és un mal resultat.
No.
Però el Marc, bueno, ja van començar al principi, que va haver retrasos, que si la pluja, que si no es va col·locar el lloc on li
bueno,
tocava...
I el Marc, pues...
Va sortir una mica desquiciat. Sí. Era ràpid, perquè va anar remuntant tota l'estona.
Sí, sí.
Va tenir un toc amb Espargaró.
S'ha de mirar moltes coses. S'ha de mirar els comissaris per què li fan aquestes coses al mar. Lo sancionen tres vegades a la mateixa cursa. Sí que el més greu és possiblement és lo de la sortida, que no pots anar a compte de direcció quan la moto enxufada. Per tant, però ell ja el diuen que comenci des de l'últim després. Bueno, ja comença i va remuntant. Lo de Rossi me sembla una tonteria molt grossa de Rossi.
Ho dic perquè, clar, quan toca Aleix Espargaró... És el mateix, eh?
Sí, però...
Que passa amb Rossi, però no...
Però
no,
possiblement no és més greu lo de l'Aleix Espargaró...
Correcte.
Que lo de Rossi,
Correcte, però no, és, no és tan mediàtic.
Home,
I l'Aleix Espargaró fa un tuit, un Instagram, dient... Vale, és lance de carrera. Bien penalizado Marc, no pasa nada. Petrucci me ha pegado mucho más fuerte y no ha pasado de nada.
Claro,
¿Será porque no se juega al Mundial?
Claro, es que el tema és aquest, I és la segona carrera,
Zarco sí que tira Pedrosa,
Sí, però és que és l'altra.
Sí, al final, aquí s'ha muntat un lío de Mar tira Rossi, i el Mar no tira el Rossi.
No, no, això és veritat. És que aquest matís sí que entre forçat, el fa sortir de la traçada, bla, bla, bla.
Ell diu que agafa un toll d'aigua, i que per això no frene i tal. I de fet, si li demana disculpes, en carrera mateix, aixeca el braç, uh-huh, i a l'acabar se'n va...
Ho intenta
demanar disculpes.
Ho intenta perquè va trobar allí un...
Però al final no el tira, perquè el dos redreça en la moto i és l'altre que després pues, és incapaç d'acabar de redreçar-la, trepitja la gespa i se'n va a terra. No estic disculpant al Marc. O sigui, tots sabem com és el Marc.
No, el Marc va tenir
però
un mal cap de setmana.
Però ell va dir, el Rossi també va tenir 25 anys. És que el problema és aquest. O sigui, si el lío fos en Lorenzo, fos en Pedrosa, fos en Kratzlo, fos en Dovizioso, fos en Iannone, dius, hòstia, però és que és en Rossi, que és el més gran macarra, per dir-ho suau, que he vist jo sobre una moto des de que tinc ús de raó.
És molt bon corredor, però
que
molt...
Que s'ha liat a cop de puny en viatge, que ha intentat tirar a Sete, que va tirar a Stoner, que va tirar a Mar, perquè tot això comença precisament a Argentina
fa dos anys,
2015.
No, tres anys, tres ja.
Va tirar al Mar a Argentina, el va tirar a Malàsia. I després surt, no, és que quan està a Mar, que és que tengo miedo, pues ja li va dir l'Espar, pues fill, si tens por no corris, queda't a casa.
No va ser una mala resposta tampoc, eh? Mira que a mi Valentino Rossi és un pilot que m'ha agradat molt en el seu moment i tal, i fins i tot les vegades que s'ha fregat la violència, el corre una mica massa fort, doncs també dius, bueno, doncs vale, se'l penalitza i que n'aprengui i vigila. O sigui, són lances de carrera que es poden arribar a entendre. Ara, després no et queixis.
Però és que aquí hi ha una cosa molt greu.
Busque massa.
Que jo crec que és l'estracanada d'ahir de Rossi dient que va a fer mal. A veure, senyors, estem parlant... Marc Márquez va estar 6 mesos veient doble. I a punt de deixar les motos. Crec que sap millor que ningú el que juga quan va a 320 per hora damunt de la moto. Sí, sí. Com perquè vingui aquest pallasso a dir de que va a tirar i va a fer mal. Siguem serios, que els últims anys hi ha hagut gent que s'ha deixat la vida al circuit.
Arribem a dos quarts. Albert Square i Xavi Pérez, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Vaja, adéu.
Ja tenim per sobre de dos quarts de dues, començant setmana dilluns 9 d'abril i obrint aquesta Nacional 240 amb un servidor Ricard Álvarez des de COPE Lleida.
I una servidora des de Tarragona, Mònica Carrasco. Què tal, Ricard?
És aquella sensació que no superarem amb tota la temporada.
Quina copa sem, eh?
Pujar al canal, sortirà la Mònica.
Clar, és que la gent... Això, anem a fer una foto, allò que es diu. Feu-los la foto. Clar, pensin que a les 12:20 el Ricard comença el seu programa per les comarques de Lleida, jo el meu per les comarques de Tarragona, i nosaltres no tenim oportunitat de parlar en aquesta estona ni de veure'ns, evidentment. Veure's. Llavors cadascú va a la seva. Clar, estàs en directe, no pots estar comunicant-te amb el Ricard en aquest cas. I clar, a la 1:30 dius, bé, jo confio que ell està tot bé, que la línia funcione, que els convidats arriben, tot plegat, no?
Perquè a més ens escoltem molt bé, com si estiguéssim un al costat de l'altre, però estem separats,
estem separats i no ens veiem. Hem de perfeccionar el tema i posar-nos una webcam o alguna cosa així per veure'ns, no? Perquè...
Però la màgia que té la ràdio és no haver de transmetre les imatges, no?
Això és veritat, però tu i jo, allò, per dir qui pregunte ara, això, tu o jo, no? Però això sí també que ens aniria bé, perquè clar, si veuen que en algun moment ens quedem com callats és perquè pensem que va el Ricard, ell pensa que vaig jo, bueno, aquestes coses.
Sí.
Bé, intimitats que expliquem aquí a la família de COPE, no?
Clar. Escolta, anem a parlar d'una cosa anual.
Sí, una obligació d'aquelles que no te'n pots escapar, eh?
Una obligació anual, eh? D'aquelles que dius, ai, que ja torna a arribar això.
Sí, i a més, sempre, no sé si a vosaltres us passa, eh? A mi m'agafa sempre que no m'espero. no hi penso, saps? Allò no és una cosa que no tinc jo al meu calendari. Aviam,
és que està mal col·locat. Arriba la primavera, surt el sol, vens ja amb ganes de sortir i tal.
No?
I llavors dius, ara m'he de posar a fer això.
Clar, però bé, no en parlem negativament, perquè si no el nostre convidat d'avui dirà, home, m'esteu aquí preparant el terreny fatal, no? Però és veritat que jo, bé, hi ha gent que és molt més consensuda per aquestes coses i ho té tot apuntat i tal. Jo, a mi, m'agafa sempre per sorpresa el calendari fiscal. Què vols que et digui?
A mi també. I entenc que també segons de com creus que t'hagi de sortir, parles d'una manera o d'una altra.
Sí, senyora.
Ah? Escolta, que mira, a Lleida tinc el... ho diré malament segur, tinc el Venanci Blanc. Venanci, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Dic que diré malament perquè el Venanci és el delegat i president de la delegació a Lleida de gestors del Col·legi de Catalunya.
L'has encertat.
Ah, ho he dit bé, mira.
Sí, home, el Col·legi de Gestors, clar que sí. Moltes gràcies, Venanci.
Gràcies, Mònica.
Parlarem també, ara parlarem amb el Venanci de la renda per la majoria de gent, per en general, i d'aquí una estoneta connectarem també amb la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya per parlar dels autònoms, específicament amb la renda, que això és una relació, Venanci, suposo, d'un amor diferent, també, no?
Bueno, no, és un amor que compartim les dues entitats. Ells són els assessors dels autònoms i nosaltres pues, tenim clients autònoms i també i intentem tindre reunions als assessors amb ells i, bueno, i entre tots feu intentant-ho fer-ho bé.
Exacte.
Sí, sí.
Venanci, no sé si jo ho deia, dic que estem parlant en negatiu i el Venanci deu estar pensant, ja està, que tenim aquí la mala fama, no?, de la renda i els gestors, la mala fama.
No, els gestors no en tenen cap de mala fama. Sempre mos fan, quan els fas pagar sempre et diuen t'has equivocat, no ho has fet bé. Però llavors la crueltat de l'impost fa veure que bé. En quant a la frustració de que no us entereu, doncs nosaltres tampoc, perquè mos l'han adelantat un mes aquest any.
Ah, sí? No era habitual? L'abril era el maig.
Sempre es començava, el de maig, i llavors nosaltres, doncs, quan mos vam enterar ja fa un parell o tres de mesos que una vena canviava i dir, mira, sí, aquest any te podràs banyar a la platja de Tarragona al mes de juny, i no, perquè tot el maig i juny me'l tanco el despatx nit i dia.
Però la data de finalització del...
És la mateixa, el 30 de juny. El que passa és que mos ho han adelantat. En aquest moment, tots els assessors fiscals de Catalunya estem molt preocupats perquè tenim les liquidacions de l'IVA, estem centrats a l'IVA, tenim el xip de l'IVA ficat aquí al cervell, i vosaltres avui, quan m'heu cridat, m'ho ha agafat així una mica desentrenat, ara estava prenent apunts, i el Ricard me diu, què fas tants apunts? Dic, no, només és per recordar-me una miqueta de les coses.
Clar, és veritat. I per què aquest avançament enguany a què es deu?
Bueno, doncs perquè jo crec que estem en uns anys electoral, que pront hi haurà eleccions, això és molt popular que la gent puguen rebre aviar els dinerets, tenint en compte que en aquest moment hi ha...
Eleccions n'hi ha moltes últimament,
sí,
no?
Sí, hi haurà moltes, i en aquest moment ja s'han presentat aquí en tot l'estat 147.000 en rentes a tornar, i aquí a Catalunya...
Això ara?
Sí, en pocs dies.
Això des del dia 4 que va començar?
Des del dia 4, sí. I el dia 7 s'havien presentat a Catalunya 25.973 declaracions.
El dia 7, Mònica.
I avui, i ahir, bueno, divendres ja van començar a tornar en algunes.
Imagina't.
Home, quina rapidesa, no?
Sí, bueno, tot això ja t'he dit que és electoral. El que passa és que aquestes presses a vegades comporten errors.
Ara et diré que jo faig una cosa que és un error.
A veure.
Saps què faig jo? Miro quin és el darrer dia. Sí. O sigui, quan surt el període, miro, a veure fins quan tinc temps, sí. Que no s'ha de fer això, esperar l'últim dia.
No. És millor que no, no?
T'equivoques totalment. Ah. Com a màxim el 25 de juny, perquè així no cal donar consulta al banc, quin número de compte tens i tot això. I d'altra manera tu anotes el compte...
I si ho pots fer al maig, millor,
millor,
que el
juny. Millor. I si te'ls tornen, millor.
No.
I si et surt a pagar, jo també t'aconsello que una vegada hagis fet el repàs de la renta, doncs tu la presentes perquè no et cobren fins al dia 30. Mm-hmm. Llavors no avancen el pagament.
Venanci, coses. L'esborrany. L'esborrany és paraula...
Paraula de Déu.
Paraula de Déu.
Pues no.
O ens l'hem de mirar?
No. L'esborrany s'hauria de mirar tothom. Bé, tothom tampoc. Vinga, aquelles persones que tenen una renta que...
L'esborrany, perdó, ara, per la gent que ens escolti i no sàpiga, l'esborrany és una predeclaració de la renda que et fa l'Estat i te l'envia feta i diu, mira teu.
Sí, aquest any entra en el model pàgina web, que ho pots demanar a través del mòbil i tal, per això se n'han presentat tantes, i te baixes a través de la pàgina web, que en diuen ells, el model, vull dir, renta web, i confirmes el borrador, i ja està, i te'l paguen. Però el que sí està a fer, el que s'hauria de fer és mirar a veure si és que, si el matrimoni Sí, la renta, primer de tot, la renta web normalment és individual. S'ha de mirar que si és un matrimoni s'ha de ficar les novetats. També s'ha de veure... Ai, perdó, les novetats. Novetats si s'haguessin divorciat, no. que contempli el marit i la muller. Si té ingressos la muller, llavors resulta que s'hauria de calcular si la fem conjunta o separada. Si només té un ingrés, una part de la família, no. També hem de mirar si encara tenim algun fill que a la millor, que és menor de 25 anys, que havia tingut feina, que aquest any passat estava parat, i encara el podem incorporar. També hem de mirar si el fill aquest ha presentat declaració de renta, perquè segons si l'ha presentat, a la millor no el podem col·locar. I totes aquestes coses, jo crec que es deixen de cobrar moltes quantitats, però la gent que busca la facilitat. Me'n tornen 37 euros, me'n tornen 300, me'n tornen 800. Ahir mateix nosaltres vam tindre unes jornades amb gent de l'administració i ens van donar datos, que per exemple aquí a Lleida pues, ja hi ha un centenar de rentes que s'han fet malament. Caram. I perquè surten perjudicats i se n'han donat compte, sort que se n'han donat compte, i han demanat, han fet unes complementàries que es poden fer mentre estàs dintre de plaç, dient anul·la amb aquesta renta, o la rectifico amb aquest concepte, i ara...
Ah, perquè una vegada l'has presentat, la pots anul·lar?
Sí, mentre estigues dintre de plaç, sí.
Ah,
per exemple, si el plaç s'acaba el 25 de desembre, de juny, pues tu, 3 dies abans, pots modificar el borrador.
Ah, això està bé saber-ho.
Si te n'han tornat de més, pues has de fer una complementària ingressant-lo. Si te n'ha tornat de menys, has de fer una substitutiva, que se'n diu, s'ha de diferenciar, en la qual tu dius el càlcul correcte és aquest. I me vull que me'n torneu més.
I si està fora de temps, es deuen igual? Si estan fora de temps, si tu veus que t'has equivocat a les de fa 2 anys, per exemple, també es pot fer una complementària?
Si
va,
sí, bueno, segons quines rentes.
No, ho dic perquè el Messi i aquesta gent doncs, van fer ara aquelles...
Sí, però...
Escolta, paguem 3 milions i mig amb una complementària o amb una història d'aquestes.
Sí. Totes les declaracions se poden, durant els 4 anys, se poden modificar. El que passa és que si ho fas voluntàriament tens un 35% de recàrrec.
Caram.
I en canvi, si te pillen ells l'administració, tens una quantitat molt més alta que pot arribar pues, fins al 50% o el 100%, si hi ha frau, si, hi ha, bueno, si ells te la classifiquen com a que has fet una gravetat. Però el que estàvem parlant ara és amb aquesta renta
senzilla
i fàcil, i en la qual...
Ah, de fet, l'altre dia, el dia que començava la campanya, diguéssim, que era el dia 4, parlant, una de les grans novetats era això, que ara a través del mòbil doncs, ja pots veure l'esborrany i tal, i de fet crec que era el Col·legi de Gestors que deia vigilem amb això del mòbil, no? Fins i tot jo crec que era el president que deia, jo no ho faria.
No, perquè, el nostre president, Alfons Jussart... No
va... Hi ha un botó que apretes i ja està.
Sí, clar, sí, només és fàcil, crac, vinc adelante, ja està. El problema que hi ha és que s'ha de mirar. Nosaltres l'any passat, en famílies que tenen fills minuts vàlids i tot això, doncs què vam fer? Vam analitzar les liquidacions d'aquests senyors i amb alguns clients els hi vam fer tornar més de 10.000 euros. Perquè vam aplicar, llavors, les devolucions dels últims 4 anys que estaven mal fetes. Perquè aquesta gent que es consideren família numerosa, no cal que tinguin 4 fills, però si tens segons el grau d'invalidès, pues, se pot demanar la renta de la renta que per aquest caràcter d'aquestes persones, i llavors pues, tens unes bonificacions molt importants. Llavors vol dir que la renta necessita una miqueta de tècnica. Hi ha moltes coses que no les aguanta el programa aquest. Si no, per exemple, si estàs pagant vivienda, tens una deducció extra. Si has fet un pla de pensions, l'has de fer, perquè també té una altra deducció. Hi ha molts factors determinants que, pues, que s'han de repassar.
No hi ha hagut, per això, aquest any, grans canvis, no?, pel que fa...
Aquesta renta web l'han preparat d'una forma que sigui més tècnica, ¿vale?
Sí.
Perquè resulta que, per exemple, pues, tu et pots trobar que has fet una operació d'una venda d'un pis i el vas comprar per 10 i l'has vendut per 8. Tens una pèrdua, una pèrdua patrimonial que tens 4 anys per poder-la compensar. Si tu ho deixes a casa de nosaltres, dels companys, ja tenim uns programes, perquè no fem anar aquests programes de renta web, sinó que els fem anar uns de més sofisticats, en la qual nosaltres, pues, tots aquests excessos que no pots compensar queden compensats per fer 4 anys. Si aquest senyor després canvia de gestoria o ha anat a l'agenda que li fessin i se'n va després amb un altre assessor o agafa un altre medi per fer la renta, si no porta les últimes 4 rentes, que tu pots observar que hi ha aquelles deduccions pendents, se perden. I ara aquest any te diuen que si no les declares, dient jo tinc pendent de l'any X, aquestes quantitats, això ells no t'ho recorriran, no t'ho tindran en compte. i no sortirà el borrador, perquè volen ara afegir-ho al borrador. De la mateixa manera que ells tenen aquesta informació, si t'equivoques a favor d'ells i et fan una paral·lela, doncs ara també volen donar que aquest dret també el pugui tindre el contribuent que té aquestes pèrdues per compensar. Yeah. I aquestes pèrdues poden ser excessos de plans de pensions, excessos de, vull dir, pèrdues que van tindre molta gent que van comprar aquests productes tòxics de la banca,
les preferents
no? I sí, tot sí, això clar. Que tens allí un acumulat de quantitats a compensar en exercicis posteriores, i si tot això no portes un seguiment, se perd.
Saps que he llegit que s'ha de parar a cura? És amb la gent que li han retornat els temes de la clàusula sol.
Sí, molt bé,
que clar,
sí.
Això s'ha de repercutir a la declaració sí,
bueno,
de la renda.
Segons.
Els de l'any passat, per
sí,
entendre'ns.
No, els que ha passat sí, o l'any anterior, i si no, s'haurà de fer complementaris.
Sí, perquè si no la gent ja se n'oblida i ja està. Sí, no.
Si tu agafes i quan tens una clàusula preferent, te l'han reconegut, i tu aquest diner l'has cobrat, llavors tu hauràs de fer declaració de renta i hauràs de declarar les quantitats que t'han retornat de menys. Els interessos no caldrà declarar-los, perquè com resulta que eren uns gastos que tu no et podies deduir, no te'ls podràs. Però, en canvi, el capital sí. En canvi, si aquest diner, per a contra d'agafar-lo i dedicar-lo a rebaixar el préstec, l'has dedicat, l'has cobrat en forma de capital, és quan ho hauràs de fer. Tu dius, no, jo vull, perquè aquest diner ja continuaré pagant la quota. Però si tu lo compenses a canvi de les quotes pendents, no cal declarar-ho. Llavors, també això s'ha d'estudiar cada cas. Cada cas s'ha d'estudiar. Això l'has de posar, això no ho has de posar, etc etc. Vol dir que se fa una renta molt més tècnica. I d'aquests casos, doncs, n'hi ha bastants. Llavors, molta gent que passarà, doncs, crac, 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 pum. Llavors, para l'ale. En el seu recàrrec corresponent i el seu recàrrec. Tant si ho ha fet ell, com si se n'ha anat a l'agència tributària que li facin, perquè moltes vegades l'agència tributària, si no li expliques que has fet una operació, el funcionari que et trobes a la ventanilla no t'ho detecta, això. Perquè la gent se creu que si es va a l'agència tributària, allò
que,
és usant
que no és, DNI. No és vinculant,
claro.
Si s'equivoca o tu no li dones les dades correctes,
correcte, perquè, claro,
el responsable segueixes sent
tu. Ells necessiten informació. Llavors, què volen? Que aquesta renta d'aquest any se converteixi a través d'aquests datos que s'han d'aportar, que sigui molt més tècnica.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do. Jo, que també provinc del món de les ciències, la veritat és que hauria de ser una cosa molt més automàtica, no? Tot, a veure, les matemàtiques al final són aquelles
sí,
coses exactes. El que passa que no parlem de matemàtiques.
No, tens de tindre les lògiques. Tens de tindre en compte que moltes vegades nosaltres, els que som professionals, fem les declaracions i moltes vegades mos modifiquen les normes al cap d'uns anys a través de sentències o interpretacions dels tribunals. I després el que passa? Pues que resulta que tens aquesta problemàtica.
Molt bé. Escolta, Mònica, anem a fer una pausa per agafar aire.
Molt curteta, perquè ja tinc la següent convidada a l'altra banda del telèfon.
Doncs fem una pausa curteta, i seguim parlant de la declaració i de les novetats d'aquest 2017, o sigui, de la declaració del 2017, vaja.
Vinga.
¿En qué se parecen este sonido? Y este otro. Pues que en los dos hay vida. Como la que habrá el próximo 15 de abril en Madrid.
Yo voy.
Ven a celebrar la marcha por la vida el 15 de abril a las 12 de la mañana desde la calle Serrano hasta la puerta de Alcalá.
Entra en sialavida.es e infórmate.
¡Sí a la vida!
Oye, ¿Diego no viene a la cena?
No puede. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Uf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas. Lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado?
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Era para mí.
Llegan los imprescindibles para tu hogar a precios irresistibles con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo del 5 al 29 de abril, hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de hogar. Muebles, menaje, textil de cama, colchones y mucho más. Ven a los 8 días de oro del Corte Inglés. Era para mí.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Por qué en Vital Dent nunca te damos solo el presupuesto? Porque hasta que no te hagamos una revisión gratuita, no podemos hablar de nada. Primero te tiene que ver el doctor y luego vemos todo lo demás. Así siempre saldrás con tu presupuesto. Y lo más importante, con tu diagnóstico. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
Quaranta-vuit minuts que passen de la una. Seguim en directe al migdia a COPE per les comarques de Lleida, per les comarques de Tarragona. Estem parlant, Ricard, de la declaració de la renda. De
la
les,
famosa
no,
declaració
famosíssima de la renda. Declaració de la renda que ja ha començat el període. I ens deia ara el Venanci Blanc, que se n'han presentat ja moltíssimes, però que anem amb compte amb aquests esborranys, tranquil·litat i bons aliments, que es diu, Venanci?
Sí, tant, i tant. No? Home, algunes se n'han presentat, perquè si tenim en compte que hem de fer 20 milions de declaracions...
Clar, doncs, sí, sí, sí. Però bé, que no hi ha hagut grans canvis a nivell de l'impost en si, no? A nivell tecnològic, sí, però...
Els canvis no, però el que sí són millores. Llavors, el que sí demanen és que incorpores els fills nascuts a l'any, també t'incorporen pues, que vigiles quina família conviu amb tu, si els pares o els sogres, llavors també volen que s'incorporen les direccions dels immobles quan tu tens més d'un immoble, o del primer, que fins ara això no sortia reflexat a l'imprès.
Cada vegada volen controlar més,
sí,
eh?
Sí, més. Volen que sàpiguen qui viu en aquest immoble, si és que, bueno, tenen medis per sàpiguer si hi ha consum de llum o no hi ha consum de llum, per si estàs fent trampes.
Clar.
Han tret la deducció per viviendes que seran d'aquestes dedicades al turisme, aquests pisos problemàtics
exacte,
que hi ha a Barcelona.
Exacte, això és important, també.
Sí, llavors volen que no tinguin la reducció del 60% que tenien els altres. També volen que els préstecs hipotecaris pues, els tingues en compte a l'hora de declarar la part d'interessos que tens que pagues d'aquestes vivendes que tens llogades. Què més?
Moltes
és més,
que cada
més,
cas
mentre,
és un món, sí, sí, evidentment.
Dintre
no?
del món però... de l'agricultura, que a Lleida estem afectats, pues, el BOE d'aquest any, vull dir, el BOE d'aquest mes passat, el BOE número... del 2 d'abril del 2018, el BOE 80, vaja, del 2018, ha sortit els pobles de la província de Lleida, que són 58 pobles que li han canviat els baremos, que tenen unes reduccions, i després
que
també...
Ho canvien ara a l'abril, que just se comença la campanya,
correcte,
és que sempre
vegada,
amb el temps juga, eh?
No, però aquesta vegada ho han fet bé. Moltes
sí?
vegades
ah.
això sortia quasi quan acabaves la campanya i tenies que tornar a fer res.
De totes maneres, Mònica, veus tot això, sí. ara ens ho expliquen, sí. i dius, veus, ara sí ho sé, però això...
Si ho saps...
No, però això, si ho vols saber, què has de fer? Te'n vas al gestor?
No, home, és que si no...
Després, sí, perquè llavors quan no... t'apliques els baremos surten malament. Després tens 7 comarques que s'han modificat tota la producció, perquè aquests 58 pobles són, doncs, per exemple, el fruit cítric, amunts, els altres les oliveres, aquí no, aquestes n'hi ha 7 comarques que han sigut totals, se queixen la Unió dels Països que a Lleida, a Capital i al Segrià no se'ls ha tingut en compte perquè hi va haver unes davallades de preu, sí que s'han damnificat les pedres i les climatologia, però en canvi no les baixes de preus, perquè la fruita no va tindre preu, etcètera.
Clar,
llavors,
mira,
pues aquí hi ha un nerviosisme que...
Normal. Mira, venen, si justament, mira, molts agricultors, i aquí al Camp de Tarragona en parlàvem també la setmana passada sí. dels afectats pels productors de fruita seca, per exemple, sí. molts d'ells són autònoms, i sí. és que si a qualsevol mortal, diguem-ho així, la renda ens suposa una mica de mal de cap per als autònoms, jo crec que és un mal de cap afegit, i això ens sap força...
Bueno,
sí, ara, mira, te la presento i ho comentem. La Sandra Zapatero, que és directora de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya. Sandra, molt bon dia i gràcies.
Molt bon dia a vosaltres i
bon dia,
gràcies
Sandra.
Per convidar-me.
Benvinguda, Sandra.
Escolteu, parlàvem ara amb el Venanci, que és gestor, i deia, ostres, pels autònoms també, diu, nosaltres treballem amb molts, clar, la renda sí. és un mal de cap i ha sobrevingut al mateix mes de l'IVA, que ens ho deia sí, el Venanci sí. al començar.
Sí. Això és com sempre, és a dir, l'autònom sempre dic que està en l'últim eslabó, no?
Sí.
Penseu que avui a Catalunya comptem aproximadament amb 549.000 treballadors i treballadores autònomes i es veuen justament en aquest mes d'abril que obre Hisenda la campanya de la renta, doncs fent renta durant doncs, abril, maig, juny i a part doncs, la presentació del primer trimestre. Sí. Ja bastanta documentació tenen, doncs les factures rebudes, emeses, els llibres de béns d'inversió, el pagament a compte, l'IVA, tot això, que és molta burocràcia, que és veritat que s'està digitalitzant, però això no treu de que la burocràcia hi hagi. Sí. I més quan parlem de la declaració de la renta, el Venanci ho ha explicat molt bé, tècnicament, totes aquelles novetats que hi han, però realment a l'autònom i a l'autònoma això no li serveix de res, i us diré per què. La renta web està des de l'any passat, que va ser una de les novetats que hi havia, diguem-ne, la renta 2016. Sí. Però l'autònom no té un borrador de la renta. L'autònom el que té, en aquest cas, és una informació fiscal, bàsicament. Aquest any ens treuen l'app mòbil, que fantàstic, però també s'ha d'anar alerta, perquè l'aplicació mòbil no permet cap tipus de modificació. Per tant, s'ha de fer, en tot cas, des de la renta web, perquè sí que podríem dir que motiva a validar sense revisar-ho, no? Aleshores, amb això s'ha d'anar amb molt cuidat.
Això ens ha dit el Venanci, que no, no li donem el que hi ha a l'esborrany ràpidament, perquè, clar...
I sempre, o quasi bé sempre, es pot equivocar, sobretot, amb les deduccions, de tots els contribuents. Aquí no diferenciem. Però sí que és veritat que l'autònom, malauradament, avui encara necessita anar amb el seu assessor o amb un professional del RAM, pagar doncs els diners que tingui el cost de fer i de confeccionar la renta per poder fer la seva renta. Per què? Perquè la informació fiscal no consta de les activitats econòmiques en tota la seva majoria. Aleshores, Hisenda disposa d'una informació limitada. L'autònom o autònoma es veuen abocats i obligats a haver de pagar el servei. Perquè està molt bé també el sistema aquest del plan Llámame, o le llamamos, però a l'autònom poqueta gent li trucarà d'Hisenda, perquè només, com us he dit, tenen dades fiscals. No existeix el borrador de la renta d'un autònom que tingui activitat econòmica.
Aquí hi ha un tema també interessant, i ho sabreu tots dos, perquè com ens ha dit el Venanci com a gestor, doncs treballa moltíssims autònoms també. Tu alhora encara no s'ha obert el període per demanar aquest assessorament que et dona Hisenda de manera gratuïta, no? Això serà a partir del mes de maig, però si ets autònom, això no hi entres, tu.
Clar, és a dir...
Ah, és que això...
Correcte. Jo, com a contribuent, lògicament sí que tenen les meves dades, però si sóc autònom i el que desenvolupo és una activitat econòmica, no tenen aquest tipus de dades de la meva activitat econòmica. Per tant, el meu borrador no existirà. O, en tot cas, no serà correcte. El que tindré són dades fiscals. Per tant, sempre deixem, no, a l'autònom doncs el darrer, no? En aquest cas el compten com a un contribuent perquè sí que té l'obligatorietat de pagar o de presentar la renta, pagar o potser és de tornar, però sí de presentar-la, tret que m'imagino que això el Benant, si no recordo, però crec que ho ha dit, totes aquelles persones que tinguin una activitat econòmica, és a dir, que siguin autònoms, però que el seu rendiment no superi en el seu conjunt 1.000 euros en l'any o en l'exercici 2017, són els únics que no tenen l'obligació de presentar renta per l'activitat econòmica. Jo no dic si tenen plans de pensions, si tenen la deducció, per inversió de vivenda, o d'altres, doncs, com ha explicat ell,
Clar, això, Venanci, com funciona?
Sí, bueno, jo en principi tinc una petita discrepància, el que ha dit la Sandra. Jo crec que són canàncies patrimonials de 1.000 euros, però quan hi ha una activitat econòmica, jo crec que des del primer euro l'ha de fer, perquè no és una pèrdua patrimonial. Llavors, aquests 1.000 euros se refereixen a això. Però, bueno, tot això són petites incidències. Però el problema que hi ha és que nosaltres, quan fem una renta d'un autònom o d'un professional, que també ho fa com a autònom, també, i per exemple, doncs, els anys passats, hi ha hagut autònoms que han tingut pèrdues. No me les acceptaven. Te deien que un negoci amb pèrdues no podies demanar la devolució i no te la tornaven. Jo he tingut ara un parell de contenciosos a l'Econòmic Administratiu, i després de 4 anys de pleitejar li han tornat aproximadament uns 10.000 euros. Escolti'm, senyors, sempre han d'anar pleitejant.
Clar.
Que n'hi ha una norma. Per què una persona no pot tindre pèrdues? I per què no les pot acumular dels altres anys? Doncs és una de les coses que també exigeix aquest any la pàgina web. La pàgina web nova, aquest nou servei, te diu, si no acredites les pèrdues dels exercicis anteriors, no te'ls podràs compensar en futurs. Claro, aquí has d'agafar i quan té un client per nou a casa teva li has de preguntar, has tingut pèrdues? Has demanat? No, doncs pues mira, pues ara te farem la renta del 15, te n'haurem de fer la del 16 per acreditar aquestes pèrdues, la del 15, la del 14 i tot això. I això, si a la persona no se li explica, pues pot perdre molts diners.
Clar, és que el que deia Sandra, perdona, és això, no? De que a la que hi ha un autònom és obligatori que es busqui un assessor, un gestor, perquè si no és complicadíssima tota la burocràcia, no?
Més no,
que...
de complicat avui en dia és complicat, sí. I nosaltres tenim un problema. Quan surt una llei, l'interpretem.
Clar.
I després, al cap de 3 anys, te surt una resolució del Tribunal X en la qual diu que ells interpreten i dius, escolti, el que era lògic en un moment,
un problema,
i les interpretacions, i sempre anem en mans de sentències i tribunals.
De totes maneres...
té una inseguretat terrible.
Totalment. És una inseguretat jurídica terrible, sobretot per l'autònom, perquè, en canvi, si parlem, com en Venanci comentava, de les pèrdues que pugui tenir qualsevol activitat econòmica, no passa el mateix quan parlem d'una societat mercantil, és a dir, una societat limitada, cooperativa, laboral, qualsevol tipus d'aquestes formes jurídiques. Aquests sí que poden, en aquest cas, imputar pèrdues durant 4 anys. L'autònom, com molt bé diu doncs, el company, necessita acreditar i acreditar i acreditar i pleitejar, no, diguem-ho així, per poder, en aquest cas, fer una compensació, que potser la pèrdua no ha vingut derivada per una pèrdua, sinó per una inversió, que no està considerat pèrdua, però és que tot i així ens ho posen tot no en un interrogant. Aleshores, el col·lectiu està desgastat, el col·lectiu està cansat, perquè és veritat que l'administració pública, si volem parlar doncs, de seguretat social o d'hisenda, no?, que són les dues principals que afecten en el col·lectiu al que represento, sí que s'estan modernizando, com ens diuen, sí, bueno, però fins on arriba la modernització, perquè com veieu, facilitats per al col·lectiu d'autònoms no n'hi ha ni una.
Sandra, em sap molt greu, però hem d'acomiadar, perquè arriben les dues, ens hem quedat sense temps, però
que és un tema que
tornaràs, t'ho dic ara, tornaràs i en parlarem amb més temps. La Sandra Zapatero, que és directora de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, mil gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Sandra, bon dia, encantat.
I amb nosaltres ha estat a Lleida el Venanci Blanc, que és el delegat i president de la delegació a Lleida del Col·legi de Gestors de Catalunya. Venanci.
Quede pendent parlar amb tots dos més estona. Venanci, tu quan la fas, la declaració?
Jo ja la tinc quasi feta.
Quasi.
El que passa és que me revelo ingressar-la, perquè són molts diners.
Gràcies, Venanci.
Adéu. Ricard,
arribem a les dues.
Les dues, notícies. Fins demà.